Que n'hem parlat, d'elles, en aquesta secció.
Jo vaig borrant coses.
Vas borrant, eh?
Amen, vinga, doncs. Si no, massa coses diem aquí. No em sona.
A mi em sona molt.
Et sona, no?
Sí.
És que em sona com a tot el que sona ara. És que al final...
Va, doncs us ho explico perquè veig que aneu una mica perduts.
Jo, si no em sona tot igual.
Mireu, n'hem parlat diverses vegades en aquesta secció. El que estem escoltant de fons és el tema Amor de Verano, de les Marlene. Una cançó especial i emocionant a parts iguals, perquè és la cançó amb la que el duet madrileny es presentarà al Benidorm Fest d'aquest any per aconseguir la plaça definitiva per representar Espanya al Festival d'Eurovisió. Us sonen, no, les Marlene?
Sí. Mm-hmm.
Una d'elles, és que no vull destacar això, precisament perquè fa música molt bona, però ha estat envoltada d'una polèmica per ser la ex a la sombra de la Dulceida.
Oh! La ex a la sombra?
Ui. Sí, bueno, l'ex a la sombra, és a dir, que estaven enrotllades, però no ho deien a ningú.
Hi havia marro, eh?
Abans d'estar amb l'Alba.
No, en el traspàs de deixar-ho i tornar a estar amb l'Alba. Bueno, això és un tema que deixem per premsa rosa, cada divendres a 12:45. Ja t'explicaré fora de micròfons. Val. Però bé, per què us dic tot això?
Doncs, la part en algun moment?
Diuen que sí, però clar, jo no tinc la certesa. Per què us dic tot això? Doncs perquè menys d'un mes de la celebració del festival i de saber quines persones o qui serà el guanyador del certamen i per tant la persona o les persones que representaran Espanya al Festival de la Cançó, doncs s'ha publicat un rànquing que diu quins són els temes més escoltats i, per tant, amb més èxit fins al moment que es presentaran en aquest Benidorm Fest. Llavors, com no podia ser d'una altra manera, en el top 2 ens hi trobem aquest Amor de Verano de les Marlene, un tema que fins a dia d'avui ha aconseguit 600.000 reproduccions i que està a la posició número 16 a Spotify. Per tant, està prou bé. Per tant, tenint en compte que en total al Benidorm Fest es presentaran 16 cançons, doncs és una posició privilegiada. Sí. I mira que ningú donava ni un duro, de les Marlene.
Aquí,
el productor d'aquest programa, Andreu González, un dia va fer un repàs dels temes del Benidorm Fest i va dir que no les veia.
Igual és una mica, ja em perdonareu, però el Benidorm Fest és els Premios Planeta de la música en castellà, que el millor és el segon i no el primer.
Clar, bé, jo he destacat el segon perquè és qui m'agrada, bàsicament. No ho sé.
Sí, no? L'any passat, com a mínim...
No. Havia, què va ser la que us en recordeu, no? Hi havia Ai Mamà, la segona.
Sí,
l'altre any, quin era la segona que es va quedar?
Les Tanxugueires.
Les
Tanxugueires, sí.
No sé, segurament sí que us esteu preguntant qui tenim en el top 1, no?
Sí.
Doncs en aquest cas és una cançó que es diu Zorra, de Nebulosa.
Bueno, és un animal.
Es diu així,
no?
Vull dir, exacte.
Sí.
I en el top 3 tenim Brillos Platinos d'Almacor. Llavors, si voleu consultar el rànquing complet, està per les xarxes socials. A mi, com que se'm dona el plaer de fer aquesta secció, doncs avui he decidit parlar de les Marlene i acabaré amb elles i aquest Amor de Verano, pollites directes per Dulceida.
Gràcies, Núria.
Nos miramos tan dulce, comemos despacio, hablan por la espalda, me importa un carajo. Nos miramos tan dulce, comemos despacio, sentada en la nube, me tienes volando. Mi mano es donde habrá empezado. ese culo pasar. No sé si fue ese baile, esa playa o ese bar. Tengo el carrete lleno de muy buen material. Sé que eran cuatro besos, ahora a ver qué va a pasar. Nos miramos tan dulce, comemos despacio. Habla por la espalda, me importa un carajo. Nos miramos tan dulce, comemos despacio. Está la nube, me tienes volando. But I don't know you, you don't know me. En cada puerto...
Radio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia para farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Set minuts i mig que passen de les 9 del matí. Miren, aquesta setmana s'esperen pluges arreu de Catalunya, però no seran suficients per pal·liar ni de bon tros els efectes de la sequera que es pateix arreu del territori. On més es pateix és a la Conca de Barberà, concretament a l'Espluga de Francolí, on els veïns i veïnes passen 12 hores al dia sense aigua perquè els dipòsits municipals s'estan assecant. La situació és crítica i per conèixer com ho viuen, saludem avui en directe a l'alcalde d'aquesta població de l'Espluga del Francolí. Senyor Josep Maria Vidal, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres a la caravana de Ràdio Estel.
Hola, bon dia.
Senyor Vidal, ara mateix quina és la situació al municipi?
Perdó?
Dic, ara mateix quina és la situació al municipi, a l'Espluga del Francolí, pel que fa a la sequera?
Sí, a l'Espluga del Francolí doncs, continuem amb la situació que hem tingut a finals d'any, durant aquest últim trimestre, doncs, que és quan normalment notem més la sequera, tant aquest any com l'any anterior, continuem, diguem, amb les restriccions, amb els talls nocturns d'aigua i amb l'aportació, diguem, de camions cisterna per complementar el dèficit de captació d'aigua dels propis aqüífers.
Deixem preguntar-li, perquè clar, ara ens deia que hi ha aquests talls de subministrament, si no m'equivoco que són de 8 del vespre a 10 del matí. Com ho està vivint això la població? Ui, sembla que hem perdut l'alcalde de l'Espluga de Francolí, el senyor Josep Maria Vidal. Aquí li acabàvem de preguntar precisament això, per quina situació s'està vivint ara mateix al municipi, una situació, recordem, de sequera. És, de fet, la zona on la sequera està afectant més, la zona de la Conca de Barberà, concretament en aquesta població, l'Espluga de Francolí. Em sembla que ja el podem tornar a tenir amb nosaltres, el senyor Josep Maria Vidal, alcalde de l'Espluga del Francolí. No, encara no el podem tenir amb nosaltres. Dèiem que estem parlant de la sequera. Primer estem anant cap a l'Espluga del Francolí, després anirem cap a una altra població, serà cap a Banyoles, una població on la sequera no hi afecta. L'altra cara de la moneda és una població que no hi afecta aquesta sequera. Ara sí, em diuen que tornem a tenir el senyor Josep Maria Vidal, alcalde de l'Espluga del Francolí. Senyor alcalde, molt bon dia de nou.
Hola, molt bon dia.
Li preguntava com s'estan adaptant o com viuen la situació els veïns i veïnes de l'Espluga.
Sí, per l'Espluga no és nou que hi hagin restriccions d'aigua. De fet, als anys 90 ja n'hi va haver. A principis dels anys 2000 també hi va haver sequera, però no hi havia talls, sí que van haver alguna aportació de cubes, però clar, aquest episodi és excepcional, no? Per tant, sí que hi ha, diguem que la molèstia és molt més gran, perquè portem molts dies arrossegant-ho, i evidentment doncs, hi ha gent que no els acaba d'encaixar, diguem, els horaris que tenim de restricció de tall d'aigua amb els horaris, diguem, que tenen a casa, i per tant això sí que causa, doncs, en certes famílies causa més molèsties que d'altres, i altres famílies doncs, tenen dipòsits i segurament no tenen tant els efectes dels talls, no? Tot i que si algú té dipòsit, evidentment, doncs, també ha d'estalviar aigua com la resta, no? Per tant, és com un, bueno, com una percepció diferent en funció de cada casa i també en funció de la consciència de que cadascú tinguem el tema de l'aigua, no? Depèn de la del que estiguin sensibilitzada la gent en aquest tema, no? Que a dia d'avui doncs és bastant, bueno, una sequera que està apretant molt. Mm.
Creu que altres administracions, com per exemple la Generalitat de Catalunya, els està ajudant prou?
Ens estan ajudant, sempre fa falta, no?, que ajudin més. El que sí que notem és que el que segurament hagués fet falta és que anys enrere s'hagués fet tota la feina que ara s'està fent, no? Perquè al final la sequera ja portem el 2008-2009, l'última sequera que va patir Catalunya. Mm-hmm. Doncs des de llavors fins a data d'avui, jo em pregunto quines actuacions s'han fet, no? Perquè no és, en el moment que és Barcelona que pateix la sequera, ja comencem a parlar de grans projectes, de grans transports d'aigua, d'interconnexió de conques, no? Que nosaltres no som partidaris, òbviament, però també la pregunta és què s'ha fet, no? Des de llavors fins ara. Ara sí que veiem que la Generalitat està posant els recursos, ens sentim acompanyats. De fet, estem tenint una relació molt, molt propera i de col·laboració i de colze a colze, i sí que hem notat que des de l'ACA i des de la Generalitat doncs es vol ajudar. Evidentment, gestionar una administració és difícil i els terminis, en aquests casos que són una emergència, a vegades els patim, no? Perquè per licitar una obra és termini, per saber la resolució de la subvenció és més temps, i tot acaba sent feixuc, no? I el món de l'administració és molt, molt diferent del que hauria de ser, no? Però sí que notem aquesta col·laboració hi és, però evidentment sempre pot haver-n'hi més, no?
Estem parlant amb l'alcalde Josep Maria Vidal, com dèiem, alcalde de l'Espluga del Francolí, la població amb veïns i veïnes passant, com dèiem, 12 hores al dia sense aigua perquè els dipòsits municipals s'estan assecant. Sí que li voldria preguntar com creu que s'ha arribat a aquesta situació, és a dir, per què el vostre municipi depèn de dipòsits municipals?
Bueno, cada municipi té el seu sistema d'aigües normalment, o hi ha un embassament, o bé hi ha una captació a través de pous, o bé estan connectats amb un sistema més gran, com podria ser l'aigua del Consorci d'Aigües de Tarragona, no? Hi ha diferents sistemes, hi ha molts municipis que tenen el sistema de l'Espluga, que són diferents pous, que estan interconnectats entre ells i que hi ha uns dipòsits municipals que anem omplint. En principi, si no hi ha sequera, no hi ha problema, però la situació no és degut al sistema que tinguem de captació, sinó és per la sequera. O sigui, hauríem d'entendre que això està canviant. La sequera, el període de sequera, no és puntual i no és una anècdota. Vindran més períodes de sequera i seran més severs, igual de severs com l'actual, i per tant el que s'ha de fer és aquestes instal·lacions que va més enllà del que és la captació, perquè és captació, és manteniment, és optimització, és tenir ordenances municipals per estalvi d'aigua, no? Que és supervisar que els projectes nous que es facin de nous habitatges doncs, tinguin mesures d'estalvi d'aigua, que això estem lluny de tenir-ho, ja no només a l'Espluga, sinó a nivell de tot Catalunya. Estem lluny, no? Alguns municipis sí que ja ens hem posat. I, bueno, són moltes mesures que s'han s'han d'anar aplicant, i des de l'Espluga ho estem fent. Ho estem fent, portem 4 anys treballant amb temes d'aigua i ara començarem a veure'n els resultats. Sort hem tingut, no, repeteixo, de tenir suport econòmic tant de la Generalitat com de la Diputació de Tarragona, que han fet possible, doncs, que projectes grans, com és la connexió amb l'aigua del CAT o el que és canvis de, del que són... doncs tenim, doncs, sectors de la població que la xarxa s'havia de canviar, doncs, gràcies a aquestes subvencions que han vingut també de fons de Next Generation, doncs ho podem canviar. Si no hagués estat impossible fer inversions d'aquest valor, no?, entre 700.000 euros o fins a arribar a gairebé 1,5 milions, com és el cas de la connexió amb l'aigua del CAT.
S'han plantejat que a partir de les properes setmanes, dels propers mesos, les restriccions vagin més enllà?
Sí, no és un tema de plantejament, perquè tampoc ens podem plantejar si plourà o no. El que fem és anar-nos adaptant a la situació en la que ens anem trobant. O sigui, les restriccions les anem prenent en funció, primer, de la disponibilitat de l'aigua i de si ha plogut o no, no? I això és el que anem fent. Per tant, no és qüestió de si nosaltres tenim plantejats aplicar més restriccions, que les restriccions mirem d'aplicar, o sigui, hem de fer un equilibri en què ho puguem sustentar econòmicament i després, doncs, que no poder, no, que no perjudicar excessivament a la població. Però clar, és que al final estem parlant d'un bé que cau del cel, i si del cel no cau, és difícil. O sigui, al final estem en uns nivells molt baixos, cada dia els pous d'aigua estan donant menys aigua, i és que clar, portem més de 3 anys que el règim de pluja no és el que era abans.
Li pregunto diferent, senyor alcalde. Sí. Si no plou, hi haurà més restriccions?
Si no hi ha aigua, hi haurà més restriccions, això està clar. O sigui, també ho anem variant, no sempre hem tingut el mateix horari. Ara mateix estem en un moment que tenim més horari de restricció d'aigua, hi ha moments que havíem tingut menys hores de tall, hi ha moments que els caps de setmana no tallaven, per tant, les mesures les anem adaptant en funció de la situació.
Quin cost està tenint per l'Ajuntament aquesta situació de sequera?
Doncs a dia d'avui, el que, de fet, si també podeu entrar a les xarxes socials de l'Ajuntament i podreu veure, no?, tant vosaltres com l'audiència podrà veure que publiquem setmanalment el que és, bueno, vam fer com un tipus de visió de l'estat de la sequera a l'Espluga, no?, on expliquem els nivells dels dipòsits municipals, on expliquem la quantitat de viatges que hem fet durant aquella setmana i també expliquem el que és el cost econòmic que tenen aquests viatges, no? Aproximadament ara estem parlant d'uns 20.000 euros setmanals, d'acord? I bé, hi ha setmanes que hem gastat menys, però ara estem en aquests nivells que són uns nivells de despesa alt.
No sé si s'han trobat en situacions que empreses o establiments també hagin hagut de tancar per la falta d'aigua que pateixen a l'Espluga de Francolí.
Per la falta d'aigua, no. Són altres factors que no han influït directament. De fet, l'Espluga de Francolí té molta restauració, té hostaleria, i gairebé tots aquests equipaments, gairebé tots, que són pocs els que no tenen dipòsit, doncs ja han viscut alguna altra sequera, no? No hi ha. Si és difícil a l'Espluga trobar un establiment que porti anys funcionant i que no tingui mesures per evitar, diguem, els talls o per adaptar-se als talls, no? Per tant, és difícil trobar-ho, aquesta situació.
Josep Maria Vidal, alcalde de l'Espluga de Francolí, moltíssimes gràcies per atendre'ns a aquesta hora a la caravana de Ràdio Estel. Salut i força, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
19 minuts que passen de les 9 del matí, dèiem, a l'altra cara de la moneda d'aquest episodi de sequera hi trobem el cas de Banyoles. En aquest municipi del Pla de l'Estany s'han esquivat totes les restriccions d'aigua, i és que Banyoles no pertany al domini públic de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, i és l'únic propietari de tota l'aigua de l'Estany des del 1836. A aquesta hora podem saludar el seu alcalde, el senyor Miquel Noguer. Senyor Noguer, senyor alcalde, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia, vosaltres.
No sé si en cert sentit es senten uns privilegiats per ser dels pocs que no pateixen restriccions per la sequera, només 13 municipis arreu de Catalunya.
Bueno, no, és que ens sentim privilegiats, tenim aquestes circumstàncies, però estem absolutament preocupats per la sequera que hi ha arreu i que això, si no plou, tard o d'hora també ens podríem veure afectats nosaltres, perquè l'estany en aquest moment està aproximadament uns 20 centímetres per sota la cota zero. Per tant, falten 240 milions de litres d'aigua, no? Que no són pocs, no? És veritat que no tenim aquestes restriccions, és perquè doncs, no hi ha cap situació d'alerta ni d'alarma en quant a l'estany, però hem de tenir les mateixes precaucions que té la resta dels habitants del país.
Si Catalunya entra en estat d'emergència com s'espera les properes setmanes, Banyoles també ho farà?
No, Banyoles no entrarà en estat d'emergència perquè no li toca en aquests moments. No, no li toca. No. No li toca. Les situacions d'alerta, d'alarma, d'emergència, aquests estats que marca el decret de sequera i que, per tant, hi ha uns, hi ha uns metres, hi ha unes dades a les quals si es compleixen passes aquí o passes allà, no? En aquest moment Banyoles no està ni en una situació d'alerta i, per tant, jo penso que en aquest moment doncs nosaltres no hi entraríem.
Deixem plantejar-li un escenari que no sé si s'ha plantejat, si s'està plantejant o si ara mateix s'està produint o no. No sé si la sequera persisteix, els municipis del voltant podrien demanar ajuda a Banyoles, en aquest cas, per l'aigua de l'estany?
Bueno, nosaltres subministrem aigua, per tant, no estan en cap situació també d'alerta els municipis de Porqueres, de Camós i de Palol de Revardit, i també quan els hi fallen una mica els seus aqüífers, Cornellà del Terri, no? Per tant, aquests municipis que se'ls hi dona aigua directa estan en les mateixes circumstàncies que està Banyoles, no? Per tant, i nosaltres en aquest moment estem subministrant alguna que altra cuba d'aigua a municipis que tenen que els seus aqüífers no van, que els seus pous, que les seves captacions doncs no hi ha aigua i que en aquest moment venen a carregar cubes per recarregar els seus dipòsits. Per exemple, Mieres a la Garrotxa estan vinguent aquí i diferents masies aïllades, etc. No? Per tant, nosaltres, dintre les nostres possibilitats, que evidentment són les que són, sempre que podem i que cal, doncs ajudem. Com no pot ser d'altra manera.
Sí que m'agradaria preguntar-li, senyor alcalde, com gestionen vostès l'aigua de l'estany. Ho dic perquè és veritat que no plou, però no plou no només a Barcelona, o no només a l'Espluga de Francolí, o no només a Tarragona, o no només a Lleida. No plou a tot Catalunya. Per tant, entenc, senyor alcalde, que alguna cosa estan fent bé, no?
No, bueno, l'estany té una idiosincràsia, que és l'estany es carrega per de l'aigua que ve de l'Alta Garrotxa, però que ve subterrània tota, no? Llavors, aquests aqüífers, poc o molt està sortint aigua encara, no? També podria passar, que aquests aqüífers no... És un moment que, si això persistís, que se sequessin, i, per tant, l'estany baixaria amb més força de la que està baixant ara i tindríem un problema, Per tant, no és que nosaltres no siguem aquí. Nosaltres, en aquest moment, estem en aquesta situació. Però si persisteix la sequera, la situació de l'estany es pot complicar i, per tant, podríem entrar en un futur en una situació també complexa, Vull dir, per tant, no és que aquí sigui qui brolli aigua i brolli sempre. No és això,
Tenen mesures plantejades per si això passa?
No, nosaltres sí, tenim un decret de que primer el que passarà és que la gent no podrà regar, aquestes coses, no? Que sí que hi són, evidentment, que hi són, i nosaltres estem fent molta pedagogia en el sentit de dir, malgrat no tinguem aquesta situació, les mesures que es plantegi per part del govern de com s'ha d'actuar, doncs nosaltres també hem de començar-ho a actuar. És a dir, nosaltres no podem fer una despesa extraordinària d'aigua a cada llar. No. Vull dir, si ens hem de dutxar, ens hem de dutxar menys temps, no sé si m'enteneu. O si ens hem de rentar les dents, no podem tenir l'aixeta oberta, o si podem rentar doncs, plats o el que sigui, no podem tenir sempre l'aixeta oberta, no? Sinó que s'ha de, només desvendir, no? Aquestes coses, vull dir, el que fa tothom, també ho hem de fer-ho nosaltres, perquè nosaltres no podem de cap manera despilfarrar l'aigua, de cap manera, perquè és un bé escàs. I nosaltres avui tenim una situació que està molt i molt bé, però també tenim una situació que, si persisteix la sequera, se'ns complicarà a nosaltres també. Per tant, ara no cal malgastar, ni molt menys. Mm.
Senyor alcalde, fa uns moments parlàvem amb un altre alcalde, Josep Maria Vidal, alcalde de l'Espluga de Francolí, sí. Parlant-ne un moment de tot plegat amb ell, que viu en una altra situació ben diferenciada de la situació de Banyoles. Ells estan pràcticament sense aigua, han de fer restriccions en el subministrament de l'aigua, talls de 8 del vespre a 10 del matí. Ens comentava una mica que en aquest país ens n'adonem tots de que falta aigua quan no plou a una gran ciutat com Barcelona. I, per tant, paquem tots una mica més de centralisme. Vostè també ho veu així?
No ho sé, jo probablement... nosaltres ens centrem en nosaltres, en Banyoles, que és diferent de la resta, i per tant ens centrem aquí. El que sí que és veritat és que quan no plou i quan portem, recordem que ara gairebé, almenys a les nostres comarques, venim del Glòria, de l'any 20, que ploguda des del gener del 20, ara fa 4 anys fins a l'actualitat, aquí molt poca, i per tant és cert que aquests 4 anys, doncs, és molt de temps i això ens complica la situació. Però avui en dia tenim una situació complicada arreu, Tenim una situació molt complexa arreu del país, no? I tot plegat, ningú es pensa que estarà 4 anys sense ploure i llavors passen aquestes coses, però és molt complicat això, És molt complexa. Jo no sé si és exactament el que diu l'alcalde, m'imagino que aquestes tenen circumstàncies més complexes i, per tant, nosaltres tenim unes circumstàncies diferents, però que, en tot cas, és veritat que no ens podem imaginar que estarien 4 anys gairebé sense ploure. I això, doncs, quan passa, com és en aquest cas, doncs passen aquestes coses i és molt fumut en el conjunt del país. Mm. Bé, jo penso que hi hem de posar-hi tot el remei que podem tots, hem de ser el màxim de solidaris i col·laboratius que podem, intentar que la ciutadania entengui, jo crec que ho entén, que hi ha una situació complexa, que l'aigua és un bé molt escàs, que jo sempre dic, hi pot haver un moment que tinguem tots fibra òptica a casa i no tinguem aigua a l'aixeta, això també seria una mica el món al revés, però que, bueno, que les circumstàncies són les que són. Fixeu-vos que aquest cap de setmana, perdó, aquests 2 dies, ara avui i demà, ens deien que caurien 100 litres, no?
Sí, senyor.
Abans d'ahir ens deien 50 i avui ens diuen 30 i que passarà una mica així, no? Bueno, evidentment, les circumstàncies són les que són i fins que no arribi una bona llevantada i ens plogui força i ens plogui, doncs, durant un temps, això serà complicat. Per tant, complicat per tots.
Senyor Noguer, a part de ser batlle de Banyoles, vostè també és president de la Diputació de Girona. Deixi'm preguntar-li com veu el que està passant a tota la zona pel que fa a la sequera i com hi ajuda la Diputació tot plegat.
No, miri, nosaltres, jo també presideixo del Consorci d'Aigües de la Costa Brava, no? Uh-huh. És l'abastament i el sanejament de les aigües dels municipis de la Costa Brava i de la pre-Costa Brava, per dir-ho d'una manera, no? I esclar, fixi's bé que allà tenim una realitat absolutament diferent de la que tenim a Banyoles, no? I, per tant, a mi també em toca, doncs, a vegades, no?, decretar, doncs, aquests estats d'emergència, no?, que, bueno, el fer complir aquests estats d'emergència que decreta la Generalitat, no? Per tant, fixeu-vos bé que les circumstàncies a vegades també són molt complexes. Per això jo soc molt conscient de tot el que us deia, perquè jo estic en els dos llocs, i en els dos llocs es veuen coses absolutament diferents en aquest sentit, i per tant tots hem de ser molt conscients que n'hem de fer un bon ús i que s'han de tenir tots els aqüífers ara a punt, perquè els embassaments, almenys els gironins, tenen allò que diuen un 16%, sí, però un 16% és aigua, són llots, no? I llavors costa molt, és aigua que s'ha de tractar molt més, és aigua que mai té aquesta, o podrà tenir aquesta qualitat, per tant, la circumstància és molt complexa.
Senyor Miquel Noguer, alcalde de Banyoles, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Digui'm. Quines inversions hem de fer? Bueno, nosaltres des del Consorci que estem fent és intentant fer nous pous, punxar sota l'aqüífer dels recs, dels rius, i tot el que estigui a la nostra mà per poder subministrar aigua de la millor qualitat possible als ciutadans.
Deia senyor Miquel Noguer, alcalde de Banyoles, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres a la Caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Ràdio Estel. Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
No hi ha grans tensions. Normalment, en aquesta hora, si puc, aquí a la terrassa del Pompeia, bona temperatura.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Aquest any posa't pro. Aquest any posa't DIR. Vinga, que t'ho posem molt fàcil. Apunta't ara al DIR per 12 mesos i paga'n només 6. I ara, a més, inscripció gratuïta per altes online. Només fins al 15 de gener. I llença't a gaudir del fitness més complet de Barcelona. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Minut i mig que passa de 2:15 del matí. Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia.
Rafa Sanahuja, bon dia.
Hola, hola.
Andreu González, bon dia.
Bon dia.
Som-hi amb les cosetes.
Les cosetes de l'Andreu.
Va, qui has estalquejat avui, Andreu?
Doncs he estalquejat a la Laia Alzina. Va néixer un 3 de juny, per tant, el seu signe del zodíac és Bessons o Géminis. Depèn de com li vulgueu dir, perquè les dues coses estan acceptades. Em recorda així molt per sobre a la professora d'interpretació de l'Acadèmia d'Operació Triunfo, Abril Zamora. Molt per sobre, us he de dir.
Aquesta... La d'interpretació és
sempre
com molt,
surt,
com molt, molt exagerada, no? Tot.
Sí, sí, però ja ho eren en el seu moment els Javis, quan van ser profes d'interpretació.
Els d'interpretació són exagerats, no?
Sí, 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 sí. Sí, sí. Jo ho deia això molt per sobre, potser perquè les dues tenen així com una fisonomia ovalada, o perquè també són rosses les dues. No ho sé, però m'hi recorda a l'Ai Alzina. També us he de dir que en algunes fotografies també em recorda la periodista Anna Boades.
Fixa't.
Sí.
Per cert, la Yalzina, que és la cantant i actriu que avui ens visita per presentar aquesta obra, Òpera per Tutti, eh?
Sí, i a més també, si aneu al seu Instagram, al seu perfil, hi ha algunes publicacions, per exemple, tocant el piano òperes, quan estava tancada per la pandèmia, que ho té recuperat les seves històries destacades.
Ah.
O sigui que si voleu veure-ho... És de veritat.
Instagram, no?
Sí, no, i a mi m'agrada molt, ja sabeu que les coses casolanes, les que es fan a casa, a mi m'encanten, que es mostrin naturals, que així és com millor es mostren. Després, també és molt tòpic i típic el que diré ara, però és que m'encanten els seus ulls, perquè és una mica mirada oceànica com en Quico Parcerisas. Per tant, avui, una mica programa oceànico.
Clar.
Programa oceànico.
Digue'ls-hi als de Galícia, això.
El què? Perdó.
Digue-ho a Galícia, això, també.
Mirada oceànica, sí. Està mirant cap a l'oceà.
Sí, els hi podríem dir.
Però aquests tenen la mirada més neta.
Clar.
No, i
a més, el blau que tenen, diguéssim, crec que és diferent dels dos. Ja ho veurem, ja ho comprovarem.
Val.
Llavors, també és una persona que es mostra molt alegre a les seves xarxes socials i es nota molt que li agrada el que fa dalt dels escenaris. Sempre va acompanyada d'amigues i amics seus, que em fa sentir una mica... Sexo Nova York.
Ui.
Però la catalana, sí. Una mica...
Sexo en la Barceloneta.
No, a veure...
Que lleig, aquest...
Queda molt cutre, això.
Bueno, la versió catalana.
Gran sèrie, Sexo Nova York.
No, i tant. I si he de dir-vos, la meva fotografia preferida de tot el seu perfil seria la que va penjar el dia del seu aniversari, però el 2022, on recuperava una fotografia d'ella de petita, un dia de Pasqua, i on va decidir, segons posa la descripció, ja això no sé si és veritat o no, posar-se un xiclet per fer-se les dents de conill i així convertir-se en el conill de Pasqua.
Amb un xiclet?
Ideal.
Sí, no sé. vés a saber.
S'ha de tenir cert talent, no? Perquè ara...
Suposo. Sí, és complicat, no?
Suposo, suposo. També potser va veure Alicia al País de les Meravelles i per això ho va
ser.
Fer. Bé, no, no ho sé. M'estic muntant moltes pel·lícules, jo, la veritat.
La teva línia, Andreu.
Però sí. No, i així, veredicte final, es queda tancat que Lyle Zina està aprovadíssima.
Ha suspès algun dia algú? Tu,
no,
crec
però...
que ja t'ho vaig preguntar.
Sí, però vaig estar a punt.
Sembla que
la
temporada passada va suspendre algú.
Sí, i aquesta temporada he aprovat amb un 5 raspat.
Ai, si jo suspengués. Anem al toc.
Doncs mireu, avui us vinc a parlar de les gotes als ulls i les lentilles. Hi ha certa passa de conjuntivitis i mireu, he decidit parlar-vos dels medicaments que normalment has de posar quan en tens, no?
Júlia Julbe.
Exactament.
Escolta, que et anirà bé.
No, no, no li anirà bé.
Ah, no?
Perquè el que vinc aquí és a criticar una mica...
No vols fer-lo.
No, clar, vull dir, a mi quan m'ha passat, és que jo passo molt malament.
Sí, és veritat.
Jo sóc d'aquelles persones que odia bastant haver-se de posar coses als ulls, no? Les gotes, com també les lentilles, com estava dient abans, perquè entre que has de mantenir-te l'ull obert i que les parpelles no se't tanquin, doncs hi ha certa dificultat, almenys a mi.
Sí.
Llavors...
És que crec que entra per acumulació. Sempre hi ha una part que va fora.
Clar.
Tu mateix ho expulses.
Clar, clar, clar. Després també hi ha el tema que has de tenir una superbona higiene, tant per posar-te les lentilles com també per posar-te les gotes, perquè si no tindràs dos problemes. Una cosa, jo ara m'estava pensant...
Són gotes.
Jo ara m'estava pensant que era jo...
M'he hagut de preguntar al José Matosas, que el tenim de tècnic ara mateix.
Ah.
I sí, són gotes.
Jo pensava que era jo amb la meva veu, no, que, no, no. Que estava...
Produint aquest soroll.
Sí.
Saps fer-ho, no?
Sí. No, no.
Mira, mira. Podem fer silenci?
Ah.
Això són gotes.
A la papada.
Has d'anar a un got talent.
Fixa't.
Que et califiqui la Edurne.
Molt bé. Sí, de fet, que Edurne va estar de jurat a Operación Triunfo la gala passada. Bé, que això no ve el tema, però no passa res.
Lligant temes random.
Sí, no, no.
Sortia amb un futbolista, després tenim tertúlia esportiva.
Sí,
Gea. No, vinga. I finalment, hi ha el tema més important, i que ara mateix el Rafa ho està explicant, hi ha uns segons en els quals sembla que hi vegis igual que quan la càmera del teu mòbil està bruta, no? Perquè
sí.
La teva vista s'ha d'adaptar una mica a la situació, per no parlar... clar està, del que pot arribar a fer cuissó i a banda que et comenci a plorar l'ull, que també és una sensació una mica desagradable.
Mm.
Llavors, gotes als ulls, si podeu, estalveu-vos-les.
D'acord.
Però clar, això és una mica més difícil.
Jo crec que per gust ningú s'ho posa.
Ara, clar.
No,
hi ha gent per tot en aquesta vida. No, és que m'encanta posar-me gotes als ulls. Bueno.
Sí. Veus?
No. Red flag.
Doncs mira, les persones que van a comprar i es pensen que poden estar una hora dins de l'emprovador perquè s'han endut en el seu carro mitja botiga. Ja de per si hi ha cua. Els emprovadors, imagineu-vos si hi ha persones com aquestes. Clar, tu estàs allà dret, si vas molt carregat, se't comencen a cansar els braços.
Però perdona, tinc una enmienda contra això. No, no hi ha un límit de prendes?
Sí. Ara mateix, en algunes botigues, ja no hi és aquest límit.
Hi ha 26.
A moltes sí, per això.
A moltes sí, i és veritat, i això s'agraeix, la veritat, però a la botiga que jo, per exemple, vaig anar ahir, no hi havia límit, i em vaig trobar a la persona de davant que portava, sabeu, els típics carros del supermercat.
Sí.
Però amb roba?
Sí, amb
carro
roba.
De supermercat?
Sí, no, és a dir, no el carro de supermercat al gran, sinó el petit.
El petit.
Sí. I el tenia ple, avassat de roba, i jo pensant... Però...
Si t'has de provar tot això.
Si t'has de provar tot això, bueno... agafa i anem-nos-en, no? A veure, en català.
I les després, teves traduccions, Andreu.
I després hi ha també la típica persona que va acompanyada que li va manant que vagi a agafar altres talles perquè les que s'està provant no li van bé.
Clar, jo sóc aquell, normalment.
Tu ets el que va per la talla correcta,
sí.
No?
Clar.
Jo també.
No, a veure...
Doncs m'espero al costat de l'emprovador, trigo un minut, torno i dic que no queda.
Ahir el drama és quan no hi ha wifi. I ni cobertura, que has d'estar esperant sense res, mirant...
I hi ha una cosa pitjor encara, Andreu,
A veure...
Que és tota aquesta gent que es prova com 500 peces de roba i no se'n queda cap.
Bueno, clar.
Perdona, i surt amb les 500 peces totes arrugades i les deixa allà.
Para, pam.
Sí.
La persona que està
també.
Allà posant-les bé... Diu...
Jo t'he de dir que ara hi ha botigues que dins de l'emprovador mateix hi ha una cinta, és a dir, hi ha com una bústia, on si tu no vols aquella peça, la tires allà...
A una bústia?
Tu quines botigues vas?
No, una cosa.
Bústia. Sí, hi ha com un carro que tires la roba.
No posaria suggerències, no, Andreu? I no, tu vas tirar la roba.
Allà posa. Si, si no vols aquesta peça de roba, obre la porteta, hi ha com una porteta, i llavors tu tires allà la teva peça de roba i hi ha com una cinta mecànica que les porti al final de tot i suposo que allà doncs, hi ha una persona arreglant-ho.
Carros, molt bé, molt cintes mecàniques,
sí.
Després ens dius on has anat.
Sí. Pues t'ho sorprendria, la veritat. No és aquí un Gucci o...
Ah, ja m'ho imagino que no.
No tenim tants diners com per anar a aquestes botigues. No. Però a veure, després també hi ha les persones que quan s'estan emprovant la roba necessiten l'aprovació de les altres persones si no van acompanyades envien fotografies.
Ah, no, i tant.
I sóc aquesta persona.
I han d'esperar a que l'altra persona les contesti. Llavors, clar, allà va ser una bona estona.
Aquesta és
veritat.
Bona.
Sí, no, sí. Sisplau, quan aneu a comprar, sisplau, tingueu consciència de poble i penseu en l'altra gent que també s'està esperant, sisplau. Vull dir,
consciència de poble.
Sí.
De poble com a societat.
Clar.
Ah,
vull dir...
Penseu en la resta del món.
No em referia a l'altra cosa, sinó a tenir consciència de que les altres persones també...
Sí,
es volen emprovar la roba i ja està. Vull dir...
Solidaritat.
Sí, sisplau.
Solidaritat, hermano.
Sisplau.
També et dic, si et molesten tant aquestes cues, no vagis per rebaixes.
Sí, mira, no, però jo vaig ahir anar a una hora, que eren les 8 de la tarda, que jo pensava... No hi haurà gaire cua.
No, l'horabona, Andreu...
I no hi havia cua, hi havia quatre persones només davant meu, però clar...
Andreu, jo et dic l'horabona. És dissabte a les 9 del matí, quan no hi ha ningú. Societat de consum.
Tu treballes bastant,
Andreu.
Sí, sí.
Jo treballo quan puc.
En popular opinió.
Va, doncs mireu, m'he trobat aquest tuit aquest matí que diu no entendré mai a la gent que arriba a casa i el primer que fa és no posar... El primer que fa no és posar-se el pijama. A veure, l'altre dia en aquest programa...
Aquí hi ha debat, eh? Aquí hi ha debat.
Sí, l'altre dia en aquest programa Núria Ros va fer unes declaracions semblants, va dir que ella... Esperava i tornar a casa per posar-se el seu xandall.
Sí.
Vosaltres?
Ah, sí?
Què feu? Què és el primer que feu quan arribeu a casa? Us canvieu la roba?
No. Jo normalment anar al bany.
Treure'm les sabates o el calçat que porti i quedar-me igual.
Jo no tinc costum de canviar-me, la veritat. Però si em canvio és per posar-me una samarreta o una suadora còmoda i punt. I, ja
I els pantalons igual?
Pantalons igual.
Oh, horrible. Sí, no tu, la teva manera de fer.
Ets horrible.
És que jo, per exemple, a mi...
I vosaltres sou increïbles, jo sóc horrible.
Gràcies.
Clar, cadascú té el seu.
I tant, res, és igual, no li donarem més valor.
No, però és que aquestes alçades no canviaràs, però m'interessa el teu argument. O sigui...
No, perquè a mi, mira, tu saps, jo sóc una persona que sempre com es diu en català? Em descordo el botó dels pantalons.
Sí, ho fas igual 48 vegades al dia.
Sí, llavors arribar a casa i quedar-me amb texans, com que no ho contemplo, no sé que hagi de sortir al cap de mitja hora, ja no me'ls trec.
Ja.
Clar, jo...
Que
les sabates, com deia el Joan, doncs jo me les trec i em poso les sabatilles, perquè, clar, òbviament és més còmode.
Jo vaig descalç, vaig a mitjons.
Sí, jo, per casa. Jo també descalç soc
anar... No, a mi m'agrada anar amb
sabatilles.
Xancletes o sabatilles, sí. Depèn del que tingui més a mà.
Tinc unes crocs.
Ui, estàs a la moda,
còmode.
S'està posant molt de moda una altra vegada.
Són vermelles, mai ho diríeu, són vermelles.
Clar, però és que nosaltres tenim el problema, jo crec, que arribem al migdia a casa. No? Llavors, jo crec que això només ho poden fer les persones, els mortals, no?, que treballen a la tarda i arriben tard i només els queda temps per fer-se el sopar i anar a dormir. Però si tingués només aquest temps, sincerament, jo no crec que me'l posés, bàsicament perquè és senyal d'anar a dormir i més quan és hivern. Posar-se el pijama és anar a dormir, te'n vas i al llit. Llavors, aleshores, pel vostre bé, ja us ho dic ara mateix, el nostre, i per dormir les hores que heu de dormir, i no de més, no us poseu el pijama. Poseu-vos un xandall com fa Núria Ros o alguna roba amb la que aneu més còmode.
Però tu és xandall, Núria, no és pijama. O és una cosa híbrida.
Què entenem per xandall? Perquè jo, per exemple, no, però quan fa més caloreta dormo amb una samarreta d'aquestes típiques d'equip de futbol.
Sí.
Llavors, ja, em compta per xandall.
Bueno, sí.
Que a vegades vaig
no
amb calçotets de la meva parella.
En calçotets.
Sí, és una peça de roba còmoda, escolta,
no,
cadascú.
Estem obrint el cor d'una manera increïble.
No, i tant.
Massa que parlo.
No, però és veritat que a l'estiu, quan agafes roba esportiva, no tens aquella sensació de voler anar a dormir.
Clar.
Saps?
Ara que és hivern, suposo que vols dir no et posis aquells pijames que són de molta llana, no? Que
clar.
Ja convida a posar-te al llit calentonet.
Sí.
Sí, o mitjorn.
Perquè si no t'hi quedaràs fregit, ja us ho dic.
Sí, sí.
Gairebé 3:15 del matí. Consells.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Vinga, va, quins consells tenim avui?
Avui us porto els consells definitius a seguir si mai us perden una maleta a l'aeroport. Val?
Ah, mira.
Important.
I molt important i perfectes aquests consells pel moment actual que estem vivint, perquè la companyia aèria Iberia, això ens ho han anat explicant des dels serveis informatius de la casa, porta uns quants dies de vaga. No sí. recordo si són 5 o 6, però està en vaga. I és una vaga que sembla que va per llarg i que està afectant a milers de passatgers, però també milers de maletes. És a dir, els afectats no només són les persones que viatgen, sinó les maletes que queden perdudes i que mai s'arriben a entregar de nou als seus usuaris. Llavors, desconec si mai us han perdut la maleta o no. Més endavant us ho preguntaré, però el que està clar és que això pot passar. Si viatgeu molt, teniu més probabilitats de que us passi. I quan passa és un desastre, sincerament. Per tot el que us acabo de dir, avui a Consells de Lifestyle us porto els consells definitius per si mai us perden la maleta.
Home, si tens el cor a la maleta...
Ja ho tens tot, eh? No, clar, i si te la perden...
Ah, clar.
Home, clar, a veure com substituïs el cor, clar.
Tens el cor a la maleta, és que t'estan fent una donació d'òrgans.
Ai, per favor,
Abans d'anar als consells, us han perdut mai la maleta vosaltres? Heu tingut aquesta...
No, he passat per aquest tràngol.
No. Ostres, doncs molt bé. Però, a mi tampoc,
A familiars meus els hi ha passat i, per exemple, van anar a Jamaica i van estar tot el viatge a Jamaica sense la maleta perquè es va quedar a Madrid.
I la van recuperar, al final, entenc.
No passa res.
A Jamaica.
No, clar. No, llavors... Clar, eren els meus tiets i, per exemple, ens van haver de comprar tota la roba, que la de souvenirs, la de Jamaica.
Jamaica.
I clar, la gent es pensava que treballaven per l'hotel.
Mira, doncs, no sé si els teus tiets ens estan escoltant, si no els expliques després, perquè hi ha un consell que els anirà molt bé, que té a veure amb repartir les coses en dues maletes diferents, però ja hi arribarem. Anem al consell número 1, que és mantingueu la calma. És aquell consell que tallaríeu amb cúter si poguéssiu, però... Sí, keep calm, exacte. És un consell que, ja us dic, pot sonar obvi i que també és molt fàcil dir-ho quan no et passa a tu, però important a tenir en compte. Per tant, si us perden la maleta, intenteu mantenir la calma, la ment clara i motiveu-vos a fer tot el que estigui a les vostres mans per recuperar-la. Perquè jo penso que si ens estressem i col·lapsem, no la recuperarem.
No.
Saps allò de dir,
no,
per què
res.
A mi, per què no tu, és un desastre, no em fan cas al mostrador. No, calma.
La Núria Ros cablejada.
Sí.
Per què no em fas cas?
Sí. Llavors, us recomano, aneu a un servei de... Bueno, un bar de l'aeroport, que us clavin els punyals amb els diners i us feu una infusió, una tila
de 20 euros,
i recuperem la calma i ens posem en marxa per recuperar la maleta. Llavors, entenc que el que us esteu preguntant és què he de fer si arribo al meu destí i la meva maleta no està a la cinta de transportadora. Clar. Crec que es diu així, no? Sí. Doncs dirigir-vos a l'oficina de l'aerolínia en qüestió, denunciar-ho i entregar l'enganxina que normalment ens donen quan facturem, val? Mm-hmm. Si ho feu així, teniu bastantes facilitats per recuperar la maleta en qüestió. Sempre hi ha excepcions, però en principi, si doneu aquesta enganxina, us l'han de tornar.
Val.
En principi.
La garantia.
Sí, és la garantia, correcte. Com quan diem, si vas a comprar roba, guarda el tiquet de devolució, doncs el mateix.
És que, al final, l'enganxina aquesta és el localitzador de la maleta.
Sí, és així. I mira, ara en parlarem perquè el consell número 2 és guardeu l'enganxina de facturació com si d'oli d'oliva es tractés, no? Ara que diem que el preu de l'oli d'oliva és tan car, doncs mira. L'enganxina de facturació és la vostra solució, ja us ho dic de bones a primeres, si us perden la maleta. Per tant, una vegada factureu, si és que ho feu, assegureu-vos de guardar-la ben bé. Si la guardeu bé, podreu reclamar la vostra maleta al mostrador de la companyia i, a més, tindran les vostres dades. Per dades entenem telèfon, direcció, etc. I us donaran un full que es coneix com a PIR, que vol dir part irregular de l'equipatge, per tal d'iniciar aquest procés, aquest tràmit de recuperació. En principi ja us dic que si aneu al mostrador amb aquesta enganxina i ompliu el respectiu full de reclamacions, en 21 dies hàbils, màxim, hauríeu de recuperar de nou la vostra maleta. Tot el rato estic dient, en principi, perquè jo conec a persones que l'han perduda i no l'han recuperat mai.
Ostres,
però clar, això és...
Mai?
Mai. S'han extraviat. Que és a dir, que s'han perdut. Llavors, això és un cas entre molts. En principi l'hauríem de recuperar, exacte. Llavors, consell número 3, contracteu una assegurança. Aquest és un consell que podeu seguir o no, és a dir, ja està en el vostre criteri, però jo us diria, per curar-vos en salut, si no us queda més remei que facturar el vostre equipatge, sí que podeu contractar una assegurança. Una assegurança que val diners, en sóc conscient, però que en cas de pèrdua d'una maleta, doncs us cobrirà el cost i també us recompensarà si arriba més tard al vostre destí. Clar, aquí no només estem parlant de que ens perdi la maleta, sinó que arribi tard. Sí. No? Una mica el que els hi va passar... Bueno, els teus tios... directament no la van tornar a rebre, no?
Sí, sí, o sigui, ells quan van tornar a Madrid la van recuperar.
Vale, però a Madrid ja, clar. És a dir, durant el viatge no la van tenir.
No, no.
Doncs si haguessin contractat una assegurança, els haguessin pagat una miqueta més i haguessin passat el disgust més.
No us costa molt contactar assegurances?
Jo sempre... A mi moltíssim, eh?
Jo sempre sí, m'ho penso 40 vegades.
Intenten vendre bastant la moto i, a més, sempre hi ha la lletra petita.
Ui, sí, no, no.
Sí, perquè després arriba el moment i resulta que... Ui, no, però este supuesto no lo contemplamos.
Clar, clar, clar.
Però si sou d'aquelles persones que sí que teniu ganes de fer-ho, de començar-ho a fer, doncs feu.
No,
bàsicament.
Si ganes, feu-ho.
Oh, perquè volia dir, si teniu diners, teniu temps, bueno, feu-ho, és una bona opció.
També et dic, t'indemnitzen poc, eh?
Sí, però si ets una persona que sol viatjar amb freqüència...
No, sí.
Saps? No ho sé. Llavors, consell número 4, contracteu els serveis d'una agència d'Espanya. M'explico. Si teniu la idea de viatjar a l'altra punta del món, hauríeu d'assegurar-vos de que sempre dels sempres l'agència que contracteu tingui una seu a Espanya. D'aquesta manera, en el cas que tingueu alguna complicació, podreu tenir un millor accés a l'atenció al client. Aquesta atenció al client que a vegades no arriba.
Sí.
Doncs aquesta. I a més també us assegurareu de tenir un servei els caps de setmana. Ho dic perquè molta atenció hi ha en algunes agències low cost que no l'inclouen. Per tant, si això us passa un cap de setmana i ho heu fet tot amb una agència low cost, pot ser que no us atenguin. I llavors, doncs...
Tindrà món.
Sí. Ja per acabar, però no menys important, consell número 5, seguiu el truc de la maleta mixta.
És aquest el que avançaves.
A mi és el consell que més m'ha agradat, perquè no l'he seguit mai i m'agrada molt. En el cas que viatgeu amb parella, parella vol dir parella amorosa, parella d'amics, amb un familiar, és igual. Però si viatgeu amb parella, una gran forma de prevenir seria preparar maletes mixtes, un concepte que bàsicament consisteix en posar en una maleta la meitat de coses de l'altra persona i la meitat de coses teves. I a l'altra maleta igual. M'explico? Fem un mix.
Sí.
D'aquesta manera, facturareu dues maletes igualment, però si se'n perd una, a l'altra hi tindreu roba pels dos.
Clar.
Val? Llavors, un altre consell és que sempre dels sempre es porteu un kit de supervivència al bolso, a la rinyonera, a la motxilla, on vulgueu, que seria un kit amb coses bàsiques com, per exemple, un raspall de dents o unes calcetes.
I els medicaments.
I medicaments en el cas que en prengueu.
Sí.
Si ho feu així i us perd de les maletes, doncs tindreu 3 o 4 coses bàsiques per subsistir un o dos dies abans d'arribar al vostre destí. Per tant, aquests són els consells més bàsics. L'últim m'agrada molt. A partir d'ara jo sí que ho faré, si viatjo en parella. Perquè, mira, a no ser que et perdin les dues, doncs...
Jo, si em permets, us en colaré un aquí. No és gratis, òbviament, has de pagar, però ara hi ha molts localitzadors que tu els connectes amb el mòbil i tu pots saber on està la teva maleta.
Sí.
Llavors, això...
És legal,
rastreo.
Sí, és legal. De fet, tinc un amic que li van perdre la maleta fa 4 dies i ell tenia un geolocalitzador.
Gelocatil.
No, geolocalitzador, i ell va poder reclamar on estava la seva maleta i, clar, l'aerolínia va dir, ostres, sí, d'acord, te la portem el més aviat possible.
És el consell en majúscules, sí. Jo crec que aquest
t'has dit. Ho pots fer també...
Costa diners.
Ho pots fer també amb els fills.
Com?
Si poses un geolocalitzador...
No, ja n'hi ha de telèfons.
Jo en tinc.
Ho tens? Pare...
No, però no ho miro mai, sempre se n'estan.
Te'l posaré tu, Rafa,
el
localitzador.
Et sorprendré. I és que fa el Rafa aquí.
Que fa el Rafa al barril.
Exacte.
La fórmula?
No fa temps,
Anem a la fórmula.
Va. La fórmula avui és calma, més guardar l'enganxina, més assegurança, més agència espanyola, més truc de la maleta mixta. Igual hem recuperat la nostra maleta.
Gràcies, Núria. Abans Abans d'entrar amb cap bravo, Sanouja, jo no sé què passa als 78 anys, però l'altre dia, als 78 anys, ens deixava Franz Beckenbauer.
I qui ha
als 78 anys ens deixava també Ventura Pons. Avui ens acabem d'assabentar, notícia d'última hora. De seguida, després, els serveis informatius ens informen de tot plegat, eh? César Alierta, pels qui se'n recordin, va ser expresident de... o president, vaja, va ser president de Telefònica i de Tabacalera. Doncs bé, ens ha deixat als 78 anys.
President de Telefònica i Tabacalera.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do, Tabacalera. Feia temps, que no escoltava... Per tant, una persona que...
Influent.
Sí, sí, sí. Bueno, doncs, se'l sigui. Sí, 78 anys.
Sí.
Escolteu, una cosa que també estaria bé posar-li un geolocalitzador per saber en tot moment on està, que no t'ho perdin la gent de la ràdio ni els transportistes, és la cistella Cap Bravo.
Ara.
La cistella Cap Bravo, tots els consells que ha dit l'Andrea Ros, es poden aplicar a la cistella Cap Bravo, perquè cada setmana repartim aquesta meravella de cistella amb productes frescos, amb productes a tope per començar l'any, amb tota l'energia. És com ho ha cavilat la gent de Cap Bravo, eh? Començar l'any amb tota l'energia. Esteu una mica així, una mica de capa caiguda, la cistella Cap Bravo us donarà energia, ja us ho dic jo. Perquè tenim cigró cuit. El cuit, eh? Ja saps que t'ahorren una mica de feina, t'estalvien feina.
No, una mica no, tota.
Tota. L'espagueti nero.
T'estalvies feina i aigua.
Exacte, perquè ja ho tens fet, això ja ho tens fet. Tenim el muesli, tenim la tonyina en oli d'oliva. Això sempre va bé, eh?
Caríssim,
un entrepà, que cadascú s'agafa el seu entrepà. Jo sóc partidari dels entrepans de tonyina. I m'agrada.
Jo també, però... d'abusar, eh?
Exacte.
No, perquè molt de ferro, no? I tal.
Té molt mercuri, em sembla.
Mercuri?
Sí.
Mercuri. Vale, no, abuso de tant en tant.
Només jo també,
tant
però sí, és amb olives.
Home, i un pebrot.
I un pebrot.
Sí, és calibat, clar. Un dia saps què va passar, aquí a prop de la ràdio, que vaig demanar un entrepà de tonyina amb olives i pebrot i me'l van posar en cru.
No.
I al primer mos dic, però què ha fet aquesta
cosa? I no era el pa.
I no era el pa, era el pebrot allà enmig que no tenia ni cap sentit. Bueno, en fi.
Okay.
Cosetes, que... però me'n recordo perquè és curiós.
No, estava parlant de Cap Bravo.
Tonyina en oli d'oliva, tomàquet casolà, suc de taronja selèctia, suc de taronja també, molta energia, oli siurana, ja sabeu que és una mica la joia de la corona de la cistella Cap Bravo, productes de neteja, de bany, gel de bany dermonutritiu i el karité, aquest arbre, que per cert, el doctor Jacinto Valverde ahir, després del moment raga, ens va explicar les propietats del karité i, evidentment, és fantàstic per la pell. Sí. És fantàstic per la pell. Doncs aquesta és la cistella que sortegem cada setmana. Estem ja dimecres. Tenim avui una nova pregunta perquè jugueu amb nosaltres i pugueu participar en aquest fantàstic concurs de part dels amics de Cap Bravo. Tirem de dia mundial.
Que estrany.
No, perquè saps... De vegades... saps què passa? Que entro i dic... Els dies mundials i dic, bueno...
De vegades, no té... però si només fas dies mundials...
Perquè sempre hi ha molt curiosos. Sempre hi ha que diguem que em criden l'atenció. Sí, dic, amb això es pot jugar.
Sí.
Val. Doncs avui és el dia mundial, parlant de coses curioses, de les persones peculiars.
Ai. Conec uns quants, jo.
Va dedicada a mi...
La cançó? Bueno, podria anar dedicada a tu. La pregunta. Mira, doncs, lo que sí que podria ser tu una resposta a la pregunta.
Ai.
Ara veurem. Us comento, el dia 10 de gener, avui mateix, se celebra aquest Dia Mundial de la Gent Peculiar, un qualificatiu que se li posa a la persona quan els seus pensaments o actes són força diferents del comú, no? És aquest punt de trencar amb la norma, ¿vale? És cert que tots som diferents, però hi ha persones que marquen la diferència, ressalten, no? De manera especial, podríem dir.
Sí.
Cada persona té les seves raons, la seva història vital, totes aquestes coses, això ho tenim clar. Però la pregunta que jo us faig avui...
Ai.
En el Dia Mundial de la Gent Peculiar és quina és la persona més peculiar que us heu trobat mai a la vida?
Ui, bona aquesta.
No, perquè dubtava entre preguntar si tu et consideres peculiar o la persona que tu has trobat a la vida que has dit... Mira, em va cridar molt l'atenció perquè funcionava de tal manera que jo no ho havia vist mai, això. Per tant, Andreu, tu podries ser una bona resposta perquè a mesura que t'escoltem confessar-te en les cosetes de l'Andreu, és veritat que tens coses molt peculiars.
Sí, jo però hi ha gent pitjor, eh?
Jo ho tinc clar.
Sí.
Home, sí. Pitjor o millor, perquè la peculiaritat no ha de ser negativa.
Sí, exacte. Cert. Ben arreglat.
Pot ser això, no és veritat.
Sí,
perquè
sí.
Jo la persona més peculiar que he conegut és completament en positiu. Sensibilitat que mai havia trobat i que mai trobaré perquè és completament peculiar. Jo ho tinc clar, qui és. Una excompanya de feina.
Està bé, això.
Vosaltres teniu algú al cap o no voleu
sí.
jugar?
Sí.
Sí? Qui?
Jo.
Tu? Sí. La persona més peculiar que has conegut
jo, la part, sí. Sí. Bueno. I conforme em vaig coneixent més,
encara ho tens més
clar. Peculiar encara.
Encara ho tens més clar.
Sí, em reafirmo.
Doncs escolteu, segur que ara m'esteu escoltant i heu pensat en alguna persona. A lo millor no és una cosa super estrafolària o super diferent, però sabeu que aquella persona té aquest punt de peculiaritat. Doncs en el Dia Mundial de les Persones Peculiars, la pregunta que haurà vos aquesta, quina és la persona més peculiar que heu conegut mai? Podeu enviar respostes sonores, respostes d'àudio, missatges de veu al 663-99-30-62, també missatges per escrit, 663-99-30-62.
Ja ho sabeu, que podeu enviar missatges de text, missatges d'àudio, respostes sonores i respostes de text. Quatre tipus de...
Tenim quatre tipus,
sí.
I jo afegiria missatges amb lletres.
Va, de seguida a les 10 s'hi posa Pol Corredoira amb la tertúlia esportiva d'aquest programa. Anem a publicitat i de seguida això. Esports. Fins ara.